D'aquí a 15 dies mal comptats, el pròxim 6 de maig, una dotzena d'entitats en defensa de l'aigua han convocat ja una cimera social per abordar la sequera, per parlar de la situació del país pel que fa a la falta d'aigua. Han decidit impulsar aquesta cimera perquè consideren que la trobada de partits que va fer el govern ara fa tot just uns quants dies va acabar sent un fracàs. De fet, els organitzadors, alguns d'ells, com a mínim, parlaven, deien que la classe política catalana no ha estat a l'alçada, no està a l'alçada de la greu situació de sequera que pateix el país. És cert que des d'aquesta entitat fa molt temps que s'ocupen i es preocupen dels recursos hídrics que disposem i que alertaven de cap a on s'està abocant Catalunya per aquesta sequera llarga, persistent, que tenim i que ens està portant a estar com estem. 26% de reserves a les conques internes, és a dir, aquells embassaments, aquelles conques que abasteixen la part de Catalunya on hi ha més població, però la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre aquestes darreres hores també començava a alertar que la situació és preocupant i que cal pensar en estalviar i que cal pensar en estalviar aigua. El Xavier Latorre és el president de l'Associació Catalana Amics de l'Aigua. Senyor Latorre, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què li està semblant el comportament o la reacció del govern en aquestes darreres setmanes davant la realitat, que és que no tenim aigua, que no hi ha manera que plogui i que cada cop ens en queda menys?
Bueno, la veritat és que al govern li ha agafat una mica per sorpresa, sorprenentment, perquè, home, ja es veia venir. Hem tingut un estiu doncs molt calorós, portem més de 30 setmanes sense que caigui una sola gota d'aigua, i davant de tot això, la veritat sigui dita que l'administració hidràulica no havia fet res. L'única cosa que havia fet és doncs impulsar restriccions en determinats usos de l'aigua i bueno, impulsar la reutilització de l'aigua regenerada en la depuradora del Prat.
Vosaltres enteneu que totes aquestes mesures, ja amb la situació actual, queden curtes?
Sí, sí, totalment curtes. Totalment curtes perquè les mesures s'havien d'haver pres doncs, home, un any abans. Un any abans. No s'han pres i, clar, doncs la situació és la que és.
El problema segurament és que començar a prendre actuacions d'aquest tipus un any abans també haurien tingut conseqüències econòmiques, no?, un any abans. Perquè els pagesos estan començant a alertar, per exemple, que aquest any hi haurà menys producció de fruita, que hi haurà menys collita de cereals, i això acabarà repercutint, per exemple, en les nostres butxaques de tots plegats, no?
Sí, sí, segur, segur, perquè molts productes del camp s'encariran. S'encariran perquè ja la collita serà de menys intensitat i, bueno, i això tindrà repercussió en els preus. Això és evident.
Aquests dies que hem estat parlant molt de la sequera i habitualment vivim en un país que quan es parla de sequera la primera paraula que ens apareix a tots és la paraula piscina. I hem acabat parlant molt de piscines aquests dies. Les piscines són el principal problema que tenim pel que fa a l'aigua, senyor Latorre, ara mateix?
Home, no, però és un problema. No, però és un problema. És a dir, l'altre dia llegia, per exemple, que Sant Cugat del Vallès és el municipi que més piscines té a tot Catalunya. Bueno, doncs, omplir-les, doncs clar, és consumir un recurs.
El problema és que els ajuntaments, per exemple, no tenen un mecanisme per saber quin consum fa cadascú a casa seva.
Bueno, els ajuntaments potser no, però les empreses subministradores naturalment, que tenen aquesta dada.
Vosaltres heu convocat aquesta cimera pel dia 6 de maig. Què és el que voleu posar damunt de la taula i què us n'agradaria treure'n d'aquesta trobada?
Bueno, pues, incrementar una mica la preocupació de la ciutadania pel recurs aigua. De fet, tots ens hem de penedir de que tenim poca preocupació pel recurs aigua. O sigui, de fet, mentre que cadascú obre l'aixeta de la seva casa i surt aigua, la gent no es preocupa. Ara bé, en el moment que la cosa comença a agreujar-se, i ja s'està agreujant, i ja s'està avisant que molt probablement al setembre doncs, hi haurà restriccions en els subministraments si no plou, doncs aleshores sí que surt aquesta preocupació. Doncs generar la preocupació constant pel recurs d'aigua és un dels objectius d'aquesta trobada.
Perquè a Catalunya hauríem de canviar la nostra cultura de l'aigua i la nostra concepció de l'aigua. Diu perquè quan parlem als mitjans de comunicació i escoltem a climatòlegs, per exemple, el que ens estan dient és, escolta'm, això que està passant, que ara ens sembla que és extraordinari, segurament és cap a on estem anant, no? I la percepció o el record que hem tingut de com plovia el país quedarà més en el record que no pas en el que tindrà tendència que passi habitualment.
Sí, miri, nosaltres fa justament un mes hem celebrat el 5è Congrés de l'Aigua a Catalunya, organitzat per la nostra associació, que aquest any l'hem fet al Palau de Congressos de Tarragona. Una de les frases que ha quedat del Congrés és que aquesta sequera ha vingut per quedar-se. O sigui, no és... la sequera ja no l'hem de considerar com un fet que, bueno, que passa doncs, cada 8, cada 10 anys, sinó no, que la sequera ha de ser pràcticament una preocupació quotidiana.
I això en què ho hauríem de, traslladar, senyor Latorre? Perquè no tenim un país concebut per viure així. I no ho dic només per nosaltres a casa nostra, eh? És a dir, l'agricultura no està concebuda per viure en sequera permanent, el sector industrial no està dissenyat per treballar amb escassetat d'aigua?
Bueno, pues hem de canviar. Hem de canviar el xip. És a dir, si abans pensàvem que teníem un episodi cada 8 o cada 10 anys, a lo millor ara el tenim cada 2 anys. Doncs, escolti'm, hem de prendre mesures per fer front a aquesta nova situació.
Catalunya és un país que malbarata molta aigua?
Més que malbaratar és que és un país que té un estrès hídric i que, a més, Catalunya en el seu conjunt doncs no és uniforme. Fins i tot administrativament està dividit en dues zones que, si em permet la ironia, doncs la zona, diguem-ne, de les conques internes és on es concentra més població, on tenim menys aigua i on tenim totes les competències. I per contra, la zona, diguem-ne, depenent, la zona occidental depenent de l'Ebre, és on hi ha menys població, més regadiu, és cert, i doncs més aigua i on no tenim competències, perquè aquestes competències estan en la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.
Clar, en aquesta situació, per exemple, ahir compareixien una altra vegada des del govern, ho feia també el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, i ens deia, escolta, la situació és molt complicada, si no plou gens, quan arribi el mes de setembre haurem de declarar ja aquest estat d'emergència. Això sí que ens afectaria a les cases. És esperar massa? Ho dic perquè ara entrarem en una fase en què l'activitat turística a Catalunya creixerà i el turisme és un dels motors fonamentals de l'economia del país. Ens podem permetre passar tot l'estiu com si no passés res?
No, 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 naturalment que no. I fins i tot, des del propi govern, jo crec que s'hauria d'anar amb cura a l'hora de fer determinades declaracions. No estic pronunciant-me a favor d'amagar el problema, però que durant, o sigui, a les portes de l'estiu, on preveiem una arribada de 19 milions de turistes, doncs comencem a expandir, comencem a expandir, que, escolti'm, és que no tenim aigua ni tenim solucions, que és el més preocupant. Doncs això no és fer un gran favor al país.
Què n'aprendrem d'aquesta sequera, senyor Latorre? Diu, perquè de la darrera sequera, com a mínim, en vam aprendre que necessitàvem alternatives als rius i es van fer les dessaladores, i més enllà que ens estigui costant un ull de la cara cada litre d'aigua que es fa amb una dessaladora, perquè aquesta és una realitat, com a mínim aquesta aigua hi és, perquè en aquell procés, no?, o sortint d'aquella sequera, van fer les dessaladores. Què n'aprendrem d'aquesta?
Bueno, a veure, jo no estic ben bé d'acord en que de la sequera del 2008 vam aprendre que havien de fer les desaladores.
Bueno, no sé si ho vam aprendre, senyor Latorre, però les vam fer. Vull dir, vam veure les orelles del llop i Catalunya va optar per fer-ne.
El que sí vam aprendre és que la gestió d'aquella sequera era manifestament millorable. O sigui, al final vam prendre no les desaladores que portaven un altre camí. La desaladora no és una qüestió que es fa en tres quarts d'hora i vinga, ja comença a funcionar. No, no, això necessita d'un procés d'implementació, d'un projecte, d'unes inversions quantioses que han de venir de fora, és a dir, sense aportacions externes, o sigui, si no tenim, per exemple, doncs ara mateix fons d'aquest Next Generation, doncs totes aquestes coses que ara ens diu el govern que farà, com a ampliació de la potabilitzadora de Blanes i una nova desalinadora a Cubelles i l'ampliació de la desalinadora de Tordera, tot això no es podrà fer.
Home, la primera aposta que sí que s'ha fet ara clarament i que s'han estat parlant és la de l'aigua regenerada. És una bona idea?
Sí, 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 però de l'aigua regenerada fa molt de temps que anem parlant. Però hem fet molt poc respecte del que dèiem que faríem. És a dir, miri, què tenim d'aigua regenerada? Doncs miri, el més important és la planta del Prat, que és una planta, una superplanta, potser la més gran d'Europa, i que té una producció molt significativa. A banda d'això, doncs que jo tingui la memòria ara, doncs tenim l'aprofitament que es fa de la depuradora de Vilaseca-Salou pel rec, per la utilització d'aigua regenerada en el complex petroquímic de Tarragona, els camps de golf, el que els ha obligat a utilitzar aigua regenerada, alguna actuació puntual per la Costa Brava i poca cosa més.
Per tant, s'hauria de treballar amb les depuradores del país per incloure totes elles o anar fent que totes incloguin aquesta manera de treballar també, no?
Ah, i només això, que ara el govern ens anuncia que d'aquí al 2030 en farà 25 estacions de tractament terciària afegits a les depuradores. Però el que cal fer és, a més, aquesta aigua regenerada, conduir-la als llocs de possible de localització dels possibles usuaris d'aquesta aigua regenerada. I cal definir doncs qui fa aquestes conduccions, no sigui el cas que l'aigua regenerada sigui una cosa només pels que econòmicament s'ho puguin permetre.
Senyor Latorre, fa uns dies va haver-hi una primera cimera entre els partits polítics catalans, amb el govern d'aquella cimera va acabar sortint aquella discussió de si s'havia de multar o no els ajuntaments que complissin o no deixessin de complir entre els partits. Els va decebre que aquella trobada per abordar una qüestió tan transcendent com aquesta acabés d'aquella manera, amb aquell nivell de discussió? No perquè no sigui important, que segurament ho és, però no sé si era el més important a discutir en la situació en la qual estem.
No. La situació, o sigui, la conclusió del desacord que es va obtindre a la reunió del dia 31 de març és lamentable. Jo comprenc la dificultat de governar a Catalunya amb un partit que té 33 diputats de 135 del Parlament de Catalunya i que ni tan sols va ser la força guanyadora de les eleccions. Jo comprenc aquesta dificultat. Però la cosa no ve d'aquí. O sigui, després de la sequera del 2008, doncs hi va haver un cert impuls d'arribar a un acord sobre un pacte nacional de l'aigua. Nosaltres no vam ser ni els primers ni els únics que el van impulsar. Però vam fer una proposta escrita que s'estructurava en 6 punts i que vam fer arribar a tots els portaveus de les forces polítiques del Parlament de Catalunya. Això va ser l'any 2010-2011. Han transcorregut 12 anys i aquesta és l'hora que ni una força política, cap de les forces polítiques, hagi tingut ni tan sols la molèstia d'acusar rebut d'aquesta proposta. És a dir, no ha estat aquest tema dintre de les prioritats de la classe política i del govern en particular.
Senyor Latorre, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Parlem el dia 6, si li sembla, d'aquests dies. D'aquí a les hores veurem si hi ha hagut algun canvi. Quan facin aquesta cimera, ens tornem a saludar.
Molt bé.
Que vagi molt bé. El Xavier Latorre, que és el president de l'Associació Catalana d'Amics de l'Aigua. Deia aquest matí que les conseqüències de no tenir aigua van més enllà de les piscines, que és evident que de les piscines se n'ha de parlar, però que potser no és la preocupació principal, entre altres coses, per exemple, perquè aquests dies estem veient ja com els pagesos estan alertant de la realitat. La realitat és que hi ha camps de cereals que aquest any no tiraran endavant, la realitat és que hi ha camps de fruiters que aquest any no produiran com haurien de produir, i això té conseqüències que són dramàtiques. Ho són, evidentment, pels productors, perquè és la manera que tenen de guanyar-se la vida, i per tant això els afecta amb ells directament, que a més els afecta perquè estan tenint també des de ja fa unes setmanes les restriccions que va anunciar el govern per als usos agrícoles i industrials de l'aigua. Acabarà repercutint amb nosaltres, menys fruita o menys cereal, al final acaba implicant que aquesta fruita o aquest cereal el mercat l'acaba comprant a Llaulatró i que, per tant, la cistella de la compra s'acaba encarint. Fa uns dies, per exemple, des del sector fruiter reclamaven que potser el govern s'ha de començar a plantejar d'indemnitzar els pagesos que no tindran la collita que pertoca, en aquest cas per culpa de la sequera. En Pere Roquer és el president del sindicat Assaja Lleida. Senyor Roquer, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Un plaer saludar-lo, malgrat que torni a ser per una circumstància com aquesta. Ara hem de parlar de sequera, que fa dies que ho anem arrossegant, i els qui esteu cada dia pendents de si plou o si no plou, de si hi ha més aigua o si hi ha menys aigua i de poder regar en condicions, ja esteu alertant que, malauradament, aquest any les collites no seran com haurien de ser,
Moltes collites no seran com haurien de ser i moltes collites, desgraciadament, no acabaran sent, perquè si la situació hídrica continua tal com són els mapes, i que no es veu una pluja important en els propers dies, doncs acabarà sent que molts camps de fruiters, sobretot de la zona del Pla d'Urgell i concretament del Canal d'Urgell, la fruita s'haurà de tirar a terra per salvar l'arbre de cara als propers anys, perquè si no, per un estrès hídric, doncs l'arbre finalment acabaria morint i tenint la collita al damunt de l'arbre.
És a dir, estem en una situació en què és, per salvar els arbres, per salvar els arbres s'ha de fer que aquest any no produeixin i que gastin l'energia que tinguin amb la poca aigua que hi hagi a sobreviure com a arbre?
Doncs si en els propers 20-25 dies la situació continua sent la que està sent ara en aquests moments, s'haurà de fer així. Sí, per això d'aquí de demanar el que és la zona catastròfica, per a partir d'aquí, no sé si a la taula de l'aigua famosa se'n va parlar, però no he sentit cap partit polític que parlés d'ajudes de cara als productors, que en els propers dies s'hagi de fer aquesta situació que no és esperada, vull dir, que ningú s'ho pensava, i que a més repercuteix en tot el que és l'economia circulant d'una província com Lleida, que venim d'un any amb una gelada molt important des de l'any passat, on a més els arbres venien descansats i per tant tenim una previsió d'una collita normal, i que això farà de que per culpa de l'estrès hídric doncs, haguem de decidir finalment algunes explotacions que hagin de tirar la fruita a terra, perquè si no l'arbre acabaria tenint unes conseqüències devastadores de cara als propers anys.
Ah, vosaltres, en aquest sentit, a aquesta proposta heu rebut algun tipus de resposta o s'ha interessat ja al departament? Heu pogut parlar-ne de si es pot posar damunt de la taula una ajuda o una circumstància d'aquestes característiques?
Bueno, és que aquí no tan sols hi entra el que és el govern de la Generalitat, sinó que hi entra el govern de l'Estat, perquè qui declara la zona catastròfica, en aquest cas, és el govern de l'Estat, i on s'activen els mecanismes. Aquestes explotacions s'han de passar per ITA, igual que es va fer l'any passat amb el que és la gelada, i a partir d'aquí el que s'ha de fer és tirar la fruita a terra i com a mínim, que almenys una vegada al mes, si pot ser, es puguen anar regant els arbres per mantindre de cara a la collita de l'any següent. Perquè, evidentment, o sigui, sense aigua, mantindre una collita als arbres, el que fa és provocar un estrès hídric molt important, que automàticament no ho aguanta l'arbre i, desgraciadament, acabaria morint.
Ah, des d'un punt de vista de l'aigua, Terres de Lleida depèn de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Nosaltres tot sovint parlem, no?, de quina és la situació de reserves d'aigua al país, i es fa referència directa a les conques internes, que són les de gestió directa per part del govern. Des del sector de la pagesia, enteneu la gestió de l'aigua que se n'ha fet des de la Confederació i com s'us ha anat informant de quina era la situació?
A veure, nosaltres el que entenem és que aquí hi ha molts actors al damunt de la taula de lo que són les conques hidràuliques del país, que aquests gestors han de clarificar tota la gestió que se n'està fent de l'aigua, i no ara, sinó que venim ja de l'estiu passat. Penseu una cosa, que un dels grans actius que té l'aigua de les conques d'aquí, de les comarques de Lleida, és el tema de la llum. I s'ha de veure des de quin punt de vista se podia fer més llum o menys l'estiu passat i per què, si se'n va fer més de la que tocava, per què es va fer. Entenent que tenim una situació energètica al territori molt complicada, i això és així, sobretot després amb l'esclat de la guerra d'Ucrània, tots els preus de les llars del país, la llum ha suposat una de les despeses més importants, i que evidentment a nivell energètic s'ha de començar a fer plantejaments molt seriosos, però sobretot el que és amb el tema de l'aigua. A més, tenint en compte que tenim la capital del país, com és en aquest cas Barcelona, que té una densitat de persones molt gran, que això vol dir que necessita una quantitat d'aigua a boca molt important, que s'ha de veure si el tema aquest de les desalinitzadores s'està fent tal com s'està dient, però que les conques interiors, en aquest cas les que són de producció agroalimentària, com estan el territori de Lleida, una part de Girona, i les comarques de Barcelona i també de Tarragona, de quina manera gestiona el tema de l'aigua per poder continuar produint aliments. Perquè, clar, la situació que ens trobem, i ara parlaré del cas, per exemple, de Lleida, la província del sud d'Europa més important en producció agroalimentària, ja sigui a nivell de productes com pugui ser la fruita, cereals, etc., o a nivell de gestió, de, en aquest cas, de ramaderia, com pugui ser tant amb el tema porcí, com amb el tema vacum, el tema de xais, etc., necessite conques fluvials per poder continuar mantenint aquesta producció agroalimentària. Si nosaltres deixem de produir aliments i el que ha de fer el país és acabar comprant aquests aliments que produïem aquí a tercers països, amb les diferents conseqüències que té. Penseu que avui en dia la producció agroalimentària de Catalunya està certificada a nivell 1, a nivell europeu. Vol dir que nosaltres, el producte que produïm, en aquest cas ara parlem de la fruita, quan arriba als mercats d'Alemanya, és la que sigui a primer nivell d'exposició, perquè és la que té garantida tota la traçabilitat des del moment que nosaltres comencem a podar aquell arbre fins al moment de recollir i fins al moment que arriba als mercats. Per tant, vol dir que té una qualitat excel·lent. Si nosaltres hem deixat produir, perquè, evidentment, quan no plou, o sigui, la culpa no és de ningú i és de tothom, el famós canvi climàtic. Sí. Però sí que és cert que l'estalvi de l'aigua, el primer estalviador d'aigua que en aquest moment és la pagesia i la ramaderia. Perquè el que nosaltres és un bé preuat que fa molts anys que necessitem per poder produir aquests aliments, el que no volem és que s'acabi tenint que fer malbé un producte agroalimentari, que és un aliment que, a més, als mercats està superben considerat.
En canvi, en canvi, hi ha una certa tendència, senyor Roquer, no parlo pel sector de la fruita concretament, però a la pagesia en general, de quan es parla de l'aigua a Catalunya, de dir que és en el sector agrícola on més se'n malgasta d'aigua per sistemes de regadiu que potser han quedat obsolets o que hi ha pèrdues d'aigua, etc., no?, per exemple.
Bueno, jo diria a tota aquesta gent que moltes vegades parlen del desconeixement, li diré que cada gota d'aigua que nosaltres estem aplicant als camps acaba repercutint a totes les aigües subterrànies que hi ha al país. Per això, un dels grans problemes que en aquest moment tenim, per exemple, a la zona del Canal d'Urgell, és que tots els pous que es fan per repercutir de l'aigua que ve d'aquells camps que, quan s'arreguen, se veuen les imatges de que hi ha l'aigua damunt dels camps, aquella aigua baixa a les aigües subterrànies, aquella aigua continua tenint la seva circulació. És més, aquella aigua l'estem reaprofitant a altres explotacions de que, doncs, per exemple, tinguin el que se'n diu el recagoteig, perquè s'ha fet pous, que és per on passa aquesta aigua fluvial, i automàticament l'estem tornant a ficar a dins de la terra. I que aquella terra, o sigui, una gota d'aigua que nosaltres estem aportant a la terra s'acaba multiplicant per 4. I el que s'està fent, a part de la producció agroalimentària, és donar cabdals a les aigües fluvials, que Catalunya eren dels llocs on més n'hi havia, i que en aquests moments, evidentment, pel tema de la sequera, doncs estan assecant, i això és cert. Sí. A Lleida tenim un exemple molt clar. Molta gent ens coneix pel riu Segre, però és que nosaltres tenim un riu que se'n diu el riu Noguerola, que travessa tota la ciutat, que és de l'època ancestral, que és una recollida d'aigües que després se reaprofita pel cabdal ecològic famós que han de tindre tots els rius. Pues això a Lleida ja ho tenim. I, per tant, si nosaltres deixem d'aplicacions d'aigua a aquests camps, als nostres camps, totes aquestes aigües fluvials que després repercuteixen a tots els rius s'acaben assecant, i llavors tenim la imatge, desgraciadament, de que hi ha alguns rius que es veuen que els peixos se moren perquè no hi ha suficient cabdal d'aigua. Bueno, pues aquesta és la situació que hi ha.
Quan parlàvem de la fruita, a Lleida, per exemple, i vostè diu, si no plou aquests pròxims 20 o 25 dies ens trobarem amb aquesta situació, vol dir que deixarem de produir què? És a dir, quina fruita desapareixerà dels lineals, diguem-ne, en aquesta propera temporada de fruita que no hi seria?
Doncs mira, per exemple, a la zona que estem parlant, que és la del Canal d'Urgell, Pla d'Urgell, estem parlant de pomes, estem parlant de peres, estem parlant també d'una part de fruitadors. Tot això és el que segurament, si no plouen aquests 20 o 25 dies i no s'executa el que s'ha demanat, en aquest cas, des d'Assaja i des de molts sectors, de declarar zona catastròfica. És més, el president del Canal, el senyor Madeu Ros, ja fa 3 setmanes que ja ho va començar a dir, escolta, hem de demanar zona catastròfica perquè s'activin uns mecanismes, perquè després aquells pagesos que, desgraciadament, hagin de tirar aquest aliment al terra abans que es faci gran, com a mínim puguin percebre una compensació econòmica per poder mantenir tots aquests arbres de cara a la propera campanya. Penseu una cosa, un arbre fruiter no el plantes avui i passat demà et dona fruits. Un arbre fruiter necessites entre 4 i 5 anys perquè et comenci a produir. I al darrere hi ha unes inversions tant de transformació de recs, en aquest cas els sistemes de localització, com en sistemes de cobriment d'explotacions pel tema de les pedregades, com en tema de sistemes d'antigelades. Per tant, la inversió que hi ha al darrere, si tu no tens fruit a l'arbre que puguis vendre, vol dir que aquell any estàs quedant sense ingressos econòmics. O sigui, si la fase famosa aquesta de la Catalunya buida, si no s'aposta realment per poder ajudar totes aquestes explotacions que acabin perdent la producció, l'any que ve no tindrà repercussió econòmica i, per tant, hi haurà camps abandonats. Sí. Sí. Això és una situació pareguda a la que vam tindre l'any passat amb la famosa gran gelada que vam tindre.
Sí.
Bueno, doncs se va trobar els mecanismes perquè hi pogués haver una ajuda per totes les pèrdues econòmiques que hi va haver, perquè els països, com a mínim, poguessin continuar produint fruita aquest any.
Pere, espero que puguem parlar en un termini de 20 o 25 dies, com a molt, i que sigui per dir que ha plogut. Sembla que hem perdut el Pere ara just quan l'estàvem convidant. No patiu, ara li agraïm al Pere Roquer aquesta trucada. És pràcticament un quart de 10 del matí. Mira, el telèfon ha volgut tallar-se just quan estàvem acabant. Fem una pausa per la publicitat i obrim també el temps de tertúlia avui aquí al matí a Ràdio Estel amb la Sílvia Barroso, amb el Jofre Llombart i amb el Sergi de Maia.
Ràdio Estel.